L'IBEstat, l'Institut Balear d'Estadística, ha publicat una sèrie de dades al respecte de la construcció en les quatre illes Balears, unes dades de les quals es feu ressò el periodista Joan Lluís Ferrer el passat diumenge en un, o el passat cap de setmana en un ampli article al diari d'Eivissa que titulà de forma molt punyent "Formentera és la isla", deia el rotatiu eivissenc, "que sufre la major pressió urbanística de Balears". Volem comentar aquestes dades amb la consellera d'Urbanisme, Alejandra Ferrer. Benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
Bé, bàsicament el que, perdoneu, el que ve a dir el diari d'Eivissa amb aquest reportatge doncs és que entre l'any 2000 i 2016 es van aprovar 178 cases i es van edificar 82.000 metres quadrats, més o menys, perquè ens fem una idea, l'extensió de s'estany d'Espeix. La major part d'aquests habitatges o d'aquestes construccions eren habitatges unifamiliars i, segons m'ho va comptar, em sembla que vostè hi era l'any passat, en aquella xerrada que es va fer sobre turisme i convivència amb l'habitatge a la Mola, recordam que el notari de Formentera, Javier González Granado, va més o menys apuntar una estadística aproximada de que el 95% de les noves cases o de les compravendes que es feien a Formentera no estaven relacionades amb habitatge tot l'any, sinó més aviat per altres iniciatives, com per exemple el negoci turístic. No? Així d'entrada, li han sobtat aquestes dades, consellera?
Pues no, realment no, bàsicament perquè són les dades que el nostre ajuntament o consell passa a l'IBEstat, és a dir, són dades que coneixem. El que passa que sempre que es treballa amb dades s'ha de treballar d'una manera molt sensible, perquè sempre es poden agafar números i arribar a unes o altres conclusions depenent de lo que volem, de lo que volem explicar, no? Sí que és cert que la major part d'aquests habitatges, que en total són 178 habitatges en 16 anys, són de caire residencial i unifamiliar, però també estan inclosos temes com el pàrquing de Sant Ferran o les naus industrials del polígon industrial o els habitatges de l'Ibavi, entre moltes d'altres. També m'agradaria diferenciar, més que res, perquè l'article té un to molt concret, parla de gent per Formentera en exclusiva. Gent per Formentera porta governant des de l'any 2007, no des de l'any 2000. Des de l'any 2007 al 2015 vàrem estar governant en coalició amb el Partit Socialista i no exclusivament. I si volem parlar d'aquest temps, podem parlar de l'any 2007 al 2016, que és l'any on efectivament som responsables de la part d'urbanisme, i en aquests anys s'han donat llicències per un total de 125 habitatges.
Habitatges o construccions en general?
Construccions en general. En aquestes construccions n'hi ha plurifamiliars, n'hi ha naus industrials, n'hi ha les vivendes de protecció oficial, n'hi ha el pàrquing de la Sabina, n'hi ha tota una part que efectivament no és residencial. La problemàtica que molt bé has apuntat quant a que els habitatges que es construeixen en rústic es venen i es fa molta especulació, és una de les temàtiques que volem solucionar i treballar ara amb l'aprovació d'aquesta modificació del PTI, que ha de regular la comercialització d'estades turístiques i que, a més, ha d'establir que cap habitatge construït després del 2010 es pugui llogar turísticament. Amb això hi haurà ja una gran part i tot el que es pugui construir d'ara endavant que en cap cas hauria d'entrar dins d'aquesta especulació. Després m'agradaria parlar també d'una altra cosa, perquè el to de l'article sembla com que gent per Formentera parla de que vol una illa sostenible i que no està complint aquest compromís. Gent per Formentera va aprovar les seves normes urbanístiques a finals de l'any 2010. Tot el que es va otorgar, o tota llicència que es va otorgar abans de l'any 2010, ve de la normativa urbanística del 89, les normes subsidiàries de Formentera, i del PTI d'Eivissa i Formentera, aprovat a l'any 2005. En aquest cas, i aquí he fet els números, s'han donat 40 llicències que són de les normes del 2010 nostres, fins a dia d'avui. I dins d'aquestes 40 hi ha una gran part que no són construcció nova, sinó que són legalitzacions. Però clar, com la casa com a tal no existia, la forma en donar aquesta legalització és una llicència d'obra nova.
40 llicències d'obra nova entre l'any 2010 i el 2018?
Exacte. On una gran part és legalització.
I una gran part vol dir la meitat o...?
Aproximadament.
Bé, hem parlat primer de les 125 construccions fetes a Formentera entre el 2007 i el 2016 o 2018?
2016.
2016. I després del 2010 fins ara són 40 construccions en què hi entrarien tota mena de construccions o només habitatges?
No, tota mena de construccions.
Pel que fa als habitatges unifamiliars en sòl rústic, tenen una idea aproximada de què estaríem parlant en aquests períodes del 2007 fins ara o del 2010 fins ara? Els habitatges unifamiliars que s'han construït en aquests períodes dels que estem parlant, del 2007 des de que governa GPRF fins ara o del 2010 des de l'aprovació de les normes subsidiàries fins ara. Ho dic per fer-nos una idea, totes aquestes construccions que són unifamiliars, que potser seria un dels factors que més està afectant el nostre entorn rural, no? Aquesta disseminació constant com pebrassos.
Hi ha una dada que sí que està, que parla de que del 2000 al 2016 són 178 construccions, sí, que representen 457 vivendes, és a dir, gran part d'aquestes 178 o una part són edificis plurifamiliars, com tots els que s'han construït en els últims anys, pues, a Sant Ferran i Sant Francesc, sobretot. I després, com deia, hi ha una part que és el desenvolupament del polígon industrial i també pues, altres infraestructures, com per exemple podria ser la deixalleria o el pàrquing de la Sabina.
Per exemple, el 2014, un any rècord, segons aquestes estadístiques de l'Ibestat, en què es van aprovar llicències més o menys per una superfície equivalent de més de 10.000 metres quadrats. Es van aprovar 29 construccions. Què va passar aquell 2014? Ja hi havia les noves normes subsidiàries aprovades segons els criteris de gent per Formentera, no?
Sí. Mira, en aquell any són 29 llicències que s'otorguen, de les quals 10 no són residencials, és a dir, 10 són o de naus en el polígon o d'altres infraestructures, i hi ha que recordar que després d'aprovar les normes a l'any 2010 les varen recurrir i varen tenir un temps on no podíem donar llicències d'obra major, sobretot a lo que eren les zones de casc antic, si vos recordeu.
Sí.
I l'any 2014 va ser l'any on varen poder tornar a donar aquestes llicències i evidentment la gent portava molt de temps esperant i les varen donar. S'ha de recordar que el casc antic, com està afectat per patrimoni, qualsevol llicència que es dona és de caire major. Val? I queda inclosa dins d'aquests números.
Bé, pel que fa a un altre dels aspectes, en aquest cas el company Ferrer lamentava que no havia rebut informació sobre les llicències o construccions que s'havien portat a terme en zones ell, en àrees naturals d'especial interès. Sabem alguna cosa al respecte d'això?
Sí, les dades les tenim, el que passa que hi ha que estudiar-les, hi ha que mirar-se-les bé i cadascú té la seva feina, és a dir, el senyor periodista té la seva, jo tinc la meva, hem estat amb molts de viatges i tal, jo he parlat dues vegades per telèfon amb ell i amb ell i en breu li podré passar la informació, que a més l'hem passat ja un parell de vegades, no és la primera vegada que es parla d'aquest tema de construccions en anell. Allò per últim m'agradaria parlar de d'aquestes diferents normatives, no? i de entendre un poquet com funciona el món urbanístic, perquè és molt complicat, ja que sempre anem amb moltíssim retras. És a dir, a dia d'avui encara s'informen llicències que es varen sol·licitar en moments anteriors a l'aprovació de la nova normativa.
Estem parlant d'abans del 2010.
D'abans del 2010, perquè moltes vegades pues, quan es diu que no a una llicència pues, se'n van a judici, això està 10 anys en els jutjats i quan torna s'ha de tornar a informar i ens trobem amb molt, molt de casos. Això ho dic perquè, clar, torno a explicar el mateix. Fins a l'any 2010, totes les llicències que es varen demanar eren amb la normativa de l'any 89 o amb el PTI de l'any 2005. Però és que llicències otorgades després del 2010 n'hi ha moltes afectades encara per la normativa anterior. La normativa de l'any 2010, la que va aprovar Gent per Formentera amb el Partit Socialista, té moltes diferències amb l'anterior. En primer lloc, prohibeix la construcció en xarxa natura. En segon lloc, restringeix molt la construcció en anell, limitant-la a temes hereditaris. Tenim que la reducció de l'edificabilitat per parcel·la de 600 a 300 metres. El PTI d'Eivissa i Formentera permetia 600 metres quadrats d'edificabilitat. No es poden obrir més activitats comercials en rústic i s'elimina també l'efecte multiplicador de les segregacions. És a dir, abans tenies un terreny i si el terreny tenia 60.000 metres i la parcel·la mínima era de 15.000, podies fer 4 terrenys. Ara mateix, si tens 60.000, doncs el primer són 15, però el segon terreny ja ha de tenir 30.000 i el tercer terreny hauria de tenir 60.000. Val? Perquè ens feim una idea.
Per poder edificar.
Per poder edificar, evidentment.
Tot i això, bé, els números són els que són, no? I és veritat que la Gent per Formentera va entrar el 2007, però des del 2000 fins al 2016, com il·lustren aquestes dades de l'Ibestat, s'han construït 178 nous volums a la nostra illa. Clar, si pensem en aquesta comparació, no? És tan gran com l'Estany d'Espeix. Clar, crida l'atenció. Consellera, creu que s'hauria de fer un replantejament sobre l'urbanisme a la nostra illa? Creu que s'hauria de començar a plantejar una restricció més forta o no?
Estic segura de que sí. A més, penseu que a l'any 89, quan es va aprovar aquesta normativa, les normes del 89, eren superrestrictives i semblava que no es podia fer res. A l'any 2010, quan vàrem aprovar les normes, ens semblaven superrestrictives i semblava que ens anàvem a pique perquè no podríem construir res més. Formentera ha evolucionat d'una manera molt, molt ràpida, sobretot el que és el món turístic i sobretot el que és la part de l'especulació immobiliària i, efectivament, s'haurà de parlar de la capacitat que té Formentera de més edificació i segurament s'haurà de parlar de restringir encara més aquestes possibilitats. Les normes del 2010 sí que fan restriccions importants en rústic, varen basar-se en permetre creixements determinats en el que és les zones més urbanes, sí. Però sí que... Bé, tampoc s'esperava que el creixement fos tan ràpid com està sent en aquests moments. És a dir, tu fas unes normes i les fas a dècades vista. I resulta que potser pues, a 10 anys pot ser que ja sigui hora de tornar a revisar-les.
I en quin sentit? Quina mesura creu? Cap on hauríem de tirar aquestes noves normatives més restrictives?
Bueno, una normativa més restrictiva ha de tirar, en qualsevol cas, a treballar cap a la sostenibilitat, que és el que estem fent en totes les àrees. La sostenibilitat vol dir, per una banda, treballar, perquè quan parlem de territori no podem limitar-nos exclusivament a la part urbanística. Quan parlem de territori, t'has de definir a través de pues, diferents opcions, des de les activitats que permets en les diferents zones de l'illa, com des dels temes mediambientals, ambientals i en el cas de la part urbanística, pues, treballem també des de dues bandes, una el que seria la normativa urbanística pura i dura i per una altra banda pues, de quina manera deixes que s'utilitzin o quins usos permets dins d'aquestes d'aquestes construccions que ja s'han fet. Ara estem treballant en el que seria el desenvolupament del reglament d'estades turístiques, sí, que ens ha d'ajudar a crear aquest equilibri i Jo crec que una volta haguem creat aquest equilibri es pot parlar de donar una frenada important al tema de la construcció, perquè una volta tinguem més... Més equilibri, per dir-lo una altra vegada, i haguem aconseguit habitatges per la gent que viu aquí, no hi ha cap necessitat de continuar construint segons quin ritme.
Es plantegen, per tant, construcció zero en rústic, per exemple?
Pues construcció zero, no sé si arribaria a dir-ho així, s'hauria de treballar, però sí que hi ha que establir nous límits.
Es plantegen fer aquesta proposta nova per la construcció a Formentera abans d'eleccions?
Abans d'eleccions és molt complicat, estem a 8 mesos i és impossible aprovar una normativa. Es poden fer petites modificacions que són ràpides, però una modificació d'aquest caire ja només per els informes i el tràmit que té dins de la Comissió de Medi Ambient seria impossible fer-ho abans d'eleccions.
Bé, i ja per anar acabant, consellera, aprofitant que vostè és titular de l'àrea d'urbanisme, l'oposició s'ha vengut queixant reiteradament de la falta d'agilitat de l'àrea d'urbanisme. Com ho veu, això? És així? No és així?
Pues menos mal, perquè si haguéssim tingut més agilitat, no sé com hauria hagut de defensar-me avui aquí. Urbanisme és una àrea molt, molt complicada, que no depèn en exclusiva del Consell de Formentera o de l'Ajuntament de Formentera. En la major part dels casos estem parlant de llicències que necessiten informes d'altres administracions, sobretot de la Comissió de Medi Ambient del Govern Balear. Parlam de, clar, de que tothom tracta de fer el màxim que pot en els seus terrenys i inclús si pot, pues un poquet més, i que cada un d'aquests projectes és un món, i quan arriba la documentació es revisa una primera vegada, es fa una providència, et manca això no està bé, t'has passat de 50 metres, torna-m'ho a entregar, ja estem 4 mesos una altra vegada, mos ho tornen a entregar, clar, no ho informam directament, es torna a informar després, una altra providència, després ho envies a Mallorca... No és un tema tan fàcil, i sobretot quan hi ha hagut diferents modificacions de normativa. Penseu que ara mateix només en aquesta legislatura s'han modificat tres lleis que tenen repercussió directa sobre les nostres normes. La LUIP, la Llei d'Ordenació del Territori, i la llei, bé, tant la llei agrícola com la llei turística, que també té repercussió.
O sigui, consellera, entenem que no és que faltin personal, no és que faltin mitjans, sinó que és el funcionament burocràtic normal d'una àrea com la d'urbanisme la que fa que sigui tan lent tirar endavant les llicències. És això?
A veure, mitjans sempre podríem tenir més i sempre podríem anar més ràpid. A més, estem treballant per aconseguir tenir una persona més que ens ajudi a tramitar millor els expedients. Però... encara que fóssim tres vegades més, els expedients no sortirien en dos dies, perquè tenen un tràmit molt concret.
Bé, avui hem parlat amb la consellera d'Urbanisme sobre aquesta construcció que ha viscut els darrers anys a Formentera, una construcció notòria, aportant aquestes dades la consellera, ja ho veieu, 125 construccions entre plurifamiliars, nous, habitatges de protecció oficial, el pàrquing de la Sabina o unifamiliars, 125 només entre l'any 2007 i 2016. Moltes gràcies, Alejandra Ferrer.
Gràcies a vosaltres, bon dia.